Gerard Gaset, bon dia.
Bon dia.
Ja fa molt, no?, que no toques el tema Atlàntida.
Bastant.
Bastant. Tot i que, tot i fer molt que no toques aquest tema, vens avui precisament perquè hi han arribat les darreres sentències.
Sí.
Han arribat les darreres sentències.
Les darreres, unes quantes.
Les darreres. N'hi havia una... Ara li preguntàvem a en Gerard quants procediments s'han generat al voltant de l'Atlàntida en aquests...
Judicials, finalment 5, en tots aquests anys.
Que no són pocs.
Que no són pocs.
No són pocs. Era un edifici, 5 procediments judicials. Nosaltres el vam portar l'octubre del 2010. El que sentiran ara... És del 2013, no, del 2013 no, és
suposo
un ple del 2011.
11, sí, un any
2011, abans. És just abans, òbviament, del canvi de legislatura, perquè encara l'alcalde era Jordi Baget i el regidor d'Urbanisme era Armand Paco. Al final del ple, en el torn de preguntes del públic, Gerard Gaset s'adreçava als regidors fent unes consideracions i era respost per Armand Paco.
Hola, pues... Tenia alguna pregunta, no m'enrotllaré molt. Gerard Gaset. S'havia parlat de l'Atlàntida, s'ha parlat molts cops, i avui s'ha parlat un altre cop. Es podria dir molt, no és el moment tampoc, però alguns matisos sí. Una pregunta abans de tot, igualment. L'activitat en si és correcta tot el que ha dit el senyor Manpaco, però l'activitat en si és incompatible des del 2005, urbanísticament. El pla director urbanístic del sistema costaner està aprovat el 2005 i tot i que l'activitat era preexistent, a la disposició transitòria segona es diu que s'ha d'adequar els usos pel sòl no urbanitzable i això existeix des del 2005. Donat que qui tenia otorgada la llicència d'activitat... Sí. Sí, sí, és una pregunta. És una pregunta. La pregunta és per què, si des del 2005 és incompatible, no s'ha revocat.
No, jo estic d'acord amb la seva afirmació i ens hem d'escoltar tipus de resposta per això.
No és correcte del tot. Això està pendent de resoldre fins al dia 9 de març, em penso. És que hi ha diversos recursos, però és que hi són diversos fronts.
Sí, clar.
Però en tot cas no està respost, vull dir... Bueno, llavors, una cosa més. En quant a les obres que van fer l'estiu, que va ocasionar un expedient de protecció de la realitat urbanística, infracció molt greu... Es va fer un edicte, no recordo ara quants mesos fa un temps, no molt, sol·licitant la legalització de la famosa pantalla acústica, que és un metro de quatre murs, un mur de quatre metres, vull dir, i lavabos, i no, bueno, diverses coses, és igual, el cas. Considerava aquest ajuntament que, com estava en un lloc que aquest ajuntament no tenia, que és compartit, doncs ho puja a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Jo he parlat amb aquesta, bueno, vaig parlant poc, de tant en tant, i fa cosa una setmana em diuen que ells han considerat que no són competents i ho han tornat a l'Ajuntament. Com està això a dia d'avui? Que m'ho han dit a mi, que està aquí no sé quan fa.
És cert, ens ha donat aquesta resposta i com a conseqüència de la resposta actuarem en conseqüència.
Vale. I l'última, que és, bueno, com que discrepàvem del tema de que era incompatible urbanísticament des del 2005 pel pla director urbanístic de la Gemma Costaner, alguna discrepància, no? Jo, com soc de l'opinió, que sí que és contrari, perquè per això hi ha més el certificat de compatibilitat d'ús que es fa a data d'avui, però que remet a la normativa del 2005, doncs hi ha hagut, per mi, una infracció urbanística greu, que també és l'ús que s'ha fet i que no es pot escapar dient està basat a quien tenia llicència d'activitat. L'Ajuntament l'havia d'haver revocat. O en tot cas no pot servir per amagar una infracció. Llavors, què passa amb aquesta infracció de l'ús del sòl?
Crec que vostè està en un error, li repeteixo, està equivocat. És l'opinió que tenen els serveis jurídics d'aquest Ajuntament i que en diverses respostes per escrita vostès li han donat. Penso que l'activitat, malgrat estar en un sol urbanitzable i afectat pel pla director urbanístic de protecció del sistema costaner, es pot desenvolupar. Tenim una instal·lació molt propera a aquesta que també està afectada, en teoria, que és el camp de golf.
I l'excepció feta pel...
Si vostè mira a disposició, no sé quina de les transitòries, veurà que per qüestions mediambientals nosaltres podem adaptar una activitat preexistent com aquesta als nous requeriments. Però jo no vull entrar en un debat amb vostè públicament, perquè segurament no en sé tant com vostè, i segona perquè no em pertoca a mi fer-ho, sinó han de ser els serveis tècnics municipals, jurídics, urbanístics, qui doni la resposta com a conseqüència del dret que l'assisteix, lògicament, a presentar qualsevol denúncia que vostè cregui.
Ja he anat parlant, vull dir, i continuaré fent, no hi ha cap problema. En qualsevol cas, gràcies.
Això era el 2011. El regidor li deia, òbviament, amb l'aval dels serveis tècnics municipals, que el senyor Gasset estava equivocat, però el senyor Gasset creia que no.
No, jo creia que no en aquell moment, i al final...
Les sentències li han donat la raó a Gerard Gasset.
Sí, sí. No, però ja està, no, era una discussió que era bastant...
A veure, abans...
Clara, si la miraves en aquell moment i ara, vull dir, no ha canviat.
Abans d'entrar en el que ha passat durant aquests 8 anys llargs, per què t'hi vas posar, això?
Sempre ho he explicat.
Sempre ho has explicat?
Sí, diria que sempre que he vingut ho he explicat.
Sí.
Vaig explicar que un dia anava en tren, anava cap a direcció Vilanova, i vaig veure que hi havia un cúmul d'obres que estaven fent en aquella zona. Jo encara no havia acabat ni la carrera, estava l'últim any de dret. I me'n vaig interessar perquè s'estava fent, senzillament, res més. I a partir d'aquí va sortir que s'estan fent coses, que amagar, diguem-ne, la discussió, que s'estaven fent coses que es podien fer, que no era cap, que era normal, que entrava dintre de, això amb visites a serveis tècnics i tal, no? I jo pensava que no.
Ara m'aturo un moment. Una cosa és pensar que no, i una altra cosa... fer alguna cosa per revertir aquesta situació.
Vaig començar a fer instàncies, com suposo que davant d'un problema pot fer qualsevol en aquest poble i en qualsevol altre, no? Per tenir un contacte, diguem-ne, ja més formal després, de caires per escrit amb l'administració.
Però clar, començar. Jo aquí plantejo, tu preguntes a l'administració perquè és una cosa que no està clara. L'administració et contesta, i et contesta que això s'està fent i s'està fent bé.
L'administració et contesta, l'alcalde en aquell moment em contesta al seu despatx d'alcaldia dient que ell sap amb tota certesa que l'Atlàntida s'aguanta amb pinces, és que sempre he repetit les mateixes paraules perquè la sé de memòria i són expressions literals, sé que l'Atlàntida s'aguanta amb pinces, però fins que un jutge no m'ho digui no la tancaré. És que no dic res que no hagi dit en tots aquests anys cada vegada que se m'ha preguntat, i aquí hi ha l'inici o el detonant, perquè un pot fer com cregui convenient, no? Però davant d'un càrrec públic jo considero que no, o com a mínim no siguis tan descarat.
El que passa és que, clar, una cosa és considerar de dir, ostres, potser és veritat, i una altra cosa, allò, ficar la banya per aconseguir una cosa que en principi, diguem, en jerarquia era un tercer, ni li va ni li ve.
Bueno, és que van ser...
Era un ciutadà afectat, si voleu. Val,
però... Van ser les formes,
van ser
sempre
les formes.
Ho he dit. Perquè se t'atén, se't donen 4 papers, se t'enganya, si m'apures, és igual, si no tens coneixement de tot el que cou dintre d'una administració, i ja està, i potser deixes estar, o quedes convençut, o com a mínim t'han donat un bon tracte. No sé si m'entens, però sí, clar, sí, arriba sí. Un punt que si...
Un es considera maltractat,
exacte.
I el maltracte a vegades és una espurna poderosa. Doncs
pues per aquí va venir, sempre ho he dit, perquè jo no he entrat mai a la discoteca, l'han tancat i jo no he entrat.
A veure, mirem de fer el resum cronològic de totes aquestes actuacions. Unes actuacions, i en Gerard ens ho deia, quan parlàvem amb ell les primeres vegades que havia vingut i tot això, clar, el dret urbanístic i el dret administratiu és una de les coses més farragoses de tot el dret. Aleshores, clar, entendre-ho per profans, oi? No és gens senzill, i a nosaltres realment ens costava. En Gerard, com estava allò, tenia l'entusiasme de saber que estava engegant alguna cosa.
A mi també em costa ara, això, perquè ha passat temps,
sí, sí. És a dir, tot, al final tot té un pos en el seu moment, era com una espurna que clar, que veia anava a dir la irregularitat darrere de cada coma. Ara probablement tot està molt més reposat i és possible fins i tot que sigui més fàcil d'explicar.
Sí, jo crec que sí, per mi mateix, vull dir, perquè en aquell moment estava més capficat des del punt de vista tècnic. Correcte. Que al final quan passa el temps també deixes el tècnic en una banda, no?
Uh-huh. A veure, com podríem resumir què va passar amb l'Atlàntida i aquestes sentències, a veure.
L'Atlàntida és era una activitat autoritzada a precari, uh-huh. O sigui, provisionalment, perquè ja a l'any 83, governador civil, segells de la Guilutxa, autoritza una activitat que ja es considera que és contrària a les normes d'aquell moment, si parlo de fa molts anys, uh-huh. 83. Encara i així, avui dia també es poden permetre segons quines activitats en sols que no ho permeten. En aquell ara ja no es podria, perquè ja no només hi ha aplicable una normativa, sinó que n'hi ha 800, és un sol complex, però quan hi ha exemples, per exemple a Barcelona, doncs hi ha la plaça Espanya, hi ha un terreny gran, uns jardins, em sembla que hi havia una disputa perquè hi havia un parc de bombers provisionals. I és una zona que és zona verda, no de serveis, però es poden autoritzar coses així a precari. Uh-huh. A precari vol dir que al cap d'un temps l'administració té tot el dret del món a exigir que l'activitat s'aturi i revertir els terrenys i la situació física d'aquell lloc en el moment en què es va implantar, ja està, i sense cost d'expropiació, de fet, i qualsevol reparació o obra que es fa no pot tenir mai un increment, o sigui, no pot suposar una millora de cara després una expropiació, perquè com que parteix que és un precari, se li dona un títol per poder estar allà, però no podria estar. Aquesta situació que tenia l'Atlàntida de l'any 83. Uh-huh. Aquesta situació s'ha anat perpetrant fins abans d'ahir, fins al 2000, dic perquè abans d'ahir, perquè del 83 fins al 2010 han passat un tou d'anys. I això és el que ha estat la trajectòria de l'Atlàntida. Llavors, uh-huh. El problema és que cada vegada s'ha anat aprovant normativa que en aquella zona ha estat més restrictiva a nivell ja, sobretot ambiental, de protecció de d'aus, d'espai peny, xarxa Natura 2000, que és europea, pla director urbanístic, el tema costaner, que és a la Gene, el mateix POUM, quan s'aprova el 2006, llei de costes, clar, cada cop està més. I li ha passat que al final, doncs, no sé si s'ha quedat atrapada perquè uh-huh. havia de fer una reforma per continuar, perquè havia de suprimir, jo què sé, esglaons o adaptar-se al reglament elèctric de no sé quantos, i no podia, perquè només es podien autoritzar obres de pintar, com aquell qui diu, perquè no es podien fer millores, perquè estava destinat a caure, o en algun moment l'administració a tornar a revertir, que podria, a cost zero, uh-huh. la situació de precari inicial amb la que neix a l'any 83. D'acord. I aquestes les circumstàncies que ha tingut l'Atlàntida des del dia que va néixer l'any 83. Uh-huh.
Si no s'haguéssim interposat tota aquesta sèrie de denúncies i aquestes investigacions, sí. que, diguem, iniciades a partir de la denúncia, però després seguides també per instàncies oficials.
Sí, sí, sí.
L'Atlàntida hagués acabat tancada igualment?
Pues això l'hauries d'haver preguntat als polítics. Depèn la voluntat, entenc jo, política.
És a dir, hi havia una opció de supervivència de l'Atlàntida?
Legalment
si
no.
Anava a dir si ningú hagués ficat el
però mas. Sembla que la política va per sobre de la legalitat, sense malinterpretar. De vegades la legalitat accedeix a política o hi ha una confrontació que tampoc la comparteixo.
És a dir, no estem pressuposant il·legalitats manifestes o voluntats manifestes de fer il·legalitats, el que passa és que moltes vegades doncs, estem en un marge complex.
Sí, però ja és significatiu perquè en aquell moment l'alcalde de llavors sembla ser, per les paraules que va dir a mi, que denotava o sabia que no estava bé en aquella activitat, en aquell lloc. Mm-hmm. I encara així no tenia una predisposició a posar remei en aquesta situació.
Tu poses la primera denúncia a partir... O poses la denúncia o denuncies, que és diferent?
Començo a fer instàncies.
Instàncies.
Són denúncies administratives, però són instàncies. No és una denúncia que la gent pot entendre en el jutjat. No té res a veure. Avui dia està el tema molt sensible. No va per aquí. No, són instàncies que denuncia uns fets que consideres que busques una resposta de l'administració teva, uh-huh. l'administració local. Denúncia administrativa. I silencis administratius, a gogo, els que vulguis. No vull dir res. Extraoficialment podies quedar amb serveis tècnics, amb alcaldia o amb regidora d'aquell moment, Elena Redondo, qui fos, però no, oficialment no es pronunciaven per escrit, perquè sabien que la situació, pronunciar-se per escrit era començar a mullar-se i qui es mulla.
La lletra és perillosa, la paraula s'emporta el vent, no?
Sí. I clar, bueno, però al final va ser qüestió d'anar forçant pronunciaments per escrit. Com es va començar a aconseguir denunciar a Fiscalia? Sí, el culín, com dic jo. El culín.
La instància superior.
Judicialitzar. Però pues, és una desgràcia. Que l'actuació de l'administració hagi de venir instigada perquè fas denúncia a Fiscalia, clar.
Tu creus que l'Ajuntament, l'administració local d'aleshores, era plenament conscient de que,
sí,
que això no tenia sortida?
Sí, sí, evidentment. Sí, a més, amb alguna vegada, segons quins tècnics, t'ho deien obertament. A porta tancada, però t'ho deien. Suposo que no sé si continua passant igual. Però sí, de vegades és complicat de conjugar les voluntats polítiques amb els propis tècnics.
Aquesta és l'altra.
Aquesta és l'altra. I que potser els tècnics que en aquell moment autoritzaven fer segons què per voluntat política ara no hi són. S'hauria de veure quines circumstàncies laborals tenen en aquell moment.
Tornem a la primera sentència.
T'ho dic perquè un funcionari públic, potser un polític, es pot mullar el que vulgui, però allà ell, no? Però un funcionari no té, en principi, aliens o motius per... incentius per fer coses malament.
Això és cert.
Ja entenc jo.
Sí. Això és el que diu la llei.
Els funcionaris, diguem-ne, que encara perduren a dia d'avui, d'aquella època, i que suposo que guardaran la plaça fins que es morin, perquè per això són funcionaris...
Fins que jubilin.
O fins que jubilin, sí. Són els funcionaris que van entrar a donar la raó a les instàncies que vaig començar a presentar, i a Fiscalia, i a oferir, donar documentació, i contestar, i començar a qüestionar les nulitats de les llicències que s'havien otorgat. Però clar, comencen a donar la cara quan reconeixen que hi ha una cosa que s'ha fet malament, o diverses coses que s'han fet malament. Però no són els funcionaris, que a dia d'avui no hi són, que van autoritzar aquestes coses, com la posada al dia de la llicència d'activitat un parell d'anys, el 10 al 12, com la llicència d'obres menors, dels lavabos i el mur aquell, no? Allò acústic i tot allò que es va fer. Clar, si remenes papers, uns tècnics, uns funcionaris, potser no de plaça fixa, van fer unes coses que potser no volien fer els que estan fixes, i els que estan fixes encara per dur-ho a dia d'avui són els que van començar a desfer, com no podia ser d'altra manera, tot el que s'havia fet. Potser la pregunta que pots fer és...
Sí, per tant, la situació laboral del que havia de prendre la decisió també podia tenir una certa influència sobre la decisió.
Sí, clar.
Això t'ho va dir algú?
No, acabes veient per tu mateix.
No, simplement preguntem, eh?
Sí, sí.
A veure, la primera denúncia...
Les obres.
Les obres.
Les obres. Comencem a discutir qualificacions del sòl, si es pot fer, si no es pot fer... Bé, jo què sé, ja ni me'n recordo perquè han passat molts anys. La conclusió, al final. Per part de l'administració hi ha una classificació del sòl que t'ho permet fer. La meva conclusió, hi ha una classificació del sòl que no t'ho permet fer. Ja està, dues postures confrontades. Pues, al final hi ha el canvi de... Des del punt de vista d'obres hi ha el canvi de govern... I l'altre govern comença a acceptar aquelles coses que jo s'havien posat ells als calaixos perquè no m'havien contestat. I comencen a demanar parer a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, passa pels plens, les nulitats de llicències otorgades han de passar pels plens i comptar amb el vistiplau de la GENE. I així ho van fer. Van passar pels plens les dues sol·licituds de nulitat de llicències d'obres i de la d'activitats, i sí, sí, dels plens va pujar a la Comissió Jurídica Assessora de la GENE, van fer informes dient tècnics i dient que sí, que no s'havien donat mai aquestes dues llicències, ni la d'activitat ni la de la posada al dia de l'activitat a normativa ambiental, ni la d'obres, i que per tant cap a baix l'Ajuntament una altra vegada, no, els expedients, i una altra vegada en ple doncs votar definitivament la nulitat amb el beneplàcit de la Comissió Jurídica Assessora. I a partir d'aquí doncs iniciar expedients administratius contra la propietat, diguem-ne, contra els interessos de la propietat, perquè allà on hi havia donat dues llicències ara li treia amb tots els efectes, és a dir, començar a requerir que tirés a terra les obres, començar a requerir el cessament de l'activitat. Encara no salta res al jutjat, vull dir, és tot administratiu, com pots veure. Encara no... Clar, què passa? A nivell judicial salta en el moment que l'Ajuntament passa de donar llicències, potser obrint l'aixeta, al revés, a tancar l'aixeta i treure les llicències. No només no donar més, sinó treure-les. Uh-huh. Clar, aquí, evidentment, la propietat pues, es tira en contra i llavors és quan es judicialitza.
És a dir, qui judicialitza és la propietat,
és la propietat
per defensar-se.
Exacte, perquè l'Ajuntament ha canviat de criteri.
Uh-huh. És lògica la postura de la propietat,
sí, evidentment,
des del punt de vista de defensa d'uns interessos o fins i tot d'allargament fins al punt que no, pogués de la situació.
Això una, i dues, que el propietari en la seva butxaca tenia, entre d'altres, llicències.
Aquí hi ha un lucro cessante.
I jo sempre ho he dit, i a la sentència una de les que porto diu que l'Ajuntament podia haver optat per extingir aquesta activitat a cost zero, sense dret indemnitzatori per la propietat.
I n'hi ha hagut al final de...
No, això serà una altra discussió si la propietat vol. Ara que s'ha tancat tot, però per què has de donar aquesta possibilitat com a administració? Clar, l'interès general de mantenir aquesta activitat, jo no, i si n'hi havia perquè algú el veu políticament, no? Que les decisions són polítiques,
és a dir, en el seu dia pues... i ara això ho podem afegir entre parèntesis, en el seu dia bona part del teixit empresarial de Sitges defensava que l'existència de l'Atlàntida era bona,
doncs pues entre tu i jo això ho podem extrapolar a qualsevol cosa del dia a dia. No? Dic jo.
Uh-huh. Bueno, diguem que sí.
Volem
si
activitat econòmica, tenim crisi, ens passem les lleis pel forro, bueno, doncs potser canviem les lleis. I dic que no sóc dels que pensa que la llei dona solució a tot. Uh-huh. Però si tenim unes coses marcades, no, fem un pla parcial, canviem la situació urbanística de tal... No sé, però en realitat no es pot fer o no s'hauria de fer.
El problema és que una situació com la de l'Atlàntida no depenia ni molt menys només de l'Ajuntament.
No, aquí tothom havia fet coses malament, la Generalitat també, sempre ho vaig dir també, la Generalitat té una sentència de l'Audiència Nacional, de la Sala Contenciosa, de la concessió que tenia la zona de platja, que l'havia extingit feia uns quants anys, pel decurs de 30 anys, uh-huh. I ningú, hi havia una sentència que donava la raó perquè el propietat de la discoteca, quan va acabar el període per ocupar aquella zona, també ho va al seu dia va litigar per allargar l'ocupació de la zona de platja. Ho va perdre i em remonto l'any 2007, 2009, entre el 7 i el 9. I al final hi havia una sentència molt maca de l'Audiència Nacional que deia que secció contenciosa administrativa, perquè anaves contra un ministeri, quan vas contra un ministeri has d'anar a l'Audiència Nacional. Que sí, sí, que la concessió havia acabat i que havia de revertir els terrenys a la zona de platja i punto, ja està. Però va guanyar uns quants anys, més uns quants més que va guanyar perquè la Generalitat, perdona, el Ministerio de Demarcació de Costes en Catalunya, que va ser contra qui es va litigar el seu dia, no?, en aquesta defensa de la zona de platja, va haver-hi un canvi de competències. Ho va deixar de portar al Ministeri i va començar a portar a la GN, a ports, aeroports i costes.
Perquè és zona portuària també per allà al mig o no?
No, sí, no, en principi no. Vale. És un tema de costes, però la gent ho té organitzat així, ports, aeroports i costes. O ho tenia en aquell moment, ara em sembla que torna a estar separat i això canvia cada dia. Per on vaig? Que m'he perdut.
T'has perdut
sí,
en
aquesta, què? Aquesta és que és el tema. Aquesta sentència, jo quan la vaig veure era el 2011, i aquesta sentència era el 2009. La Generalitat va tenir en els calaixos de ports, aeroports i costes en aquell moment, doncs mira, 9, 10, 11, un parell d'anys o 3, tranquil·lament, havia tingut una sentència que ja podia haver interessat el compliment, no? Vull dir, treure la zona de la platja, com mm-hmm. deia la sentència. Qui hi havia clar. En aquell moment a la Generalitat? Mm-hmm. El mateix color que hi havia a l'Ajuntament, ja t'ho dic jo.
Mm-hmm. El tripartit.
Sí. Jo exposo fets, cadascú que tregui les seves conclusions. Mm-hmm.
No, queda clar. Per tant, d'entrada tenim aquestes obres que no es podien fer, i com no es podien fer unes obres per mantenir l'estructura de l'edifici...
Es qüestiona també l'activitat, és l'últim. L'últim que salta és l'activitat. Uh-huh. Perquè en la mesura que el seguit d'obres que s'han fet no havien de fer-se, l'activitat tampoc podia posar-se al dia. I en aquest ple que heu posat al principi, la meva, diguem-ne, la meva denúncia pública, per dir-ho així, en aquell moment, va ser no només les obres, que també, que ja en parlo, però sobretot insistir que des de l'aprovació del Pla Director Urbanístic i del Sistema Costaner, o sigui, des del 2005-2006, l'activitat era incompatible. I en aquell moment em contesten que no. Bueno, ja s'escolta. I jo pensava que sí. I ho continuo pensant i al final és el que era. Sí, és a dir, el que hauria d'haver fet l'Ajuntament que fos en el moment en què es va aprovar el POUM actual, el CIS, com que mesos abans, em sembla, venia molt seguit, havia vingut l'aprovació del pla director, o no sé si abans o després, però va anar un de la mà de l'altre. El cas és que en aquell moment el planejament va acabar de tancar-se de cop. Llavors, l'activitat era el moment idoni, idoni i concret, per dir, a partir d'ara ja esdevé del tot insostenible, perquè és una activitat recreativa prohibida en sòl no urbanitzable d'especial protecció, ho diu el mateix POUM. Doncs ja està. Interessar-se per recuperar, per cessar l'activitat i recuperar-la. Clar, quin ajuntament farà això? Jo...
ja plantejant, com és que quan es va fer el POUM l'Ajuntament no va, diguem...
Pel pla director urbanístic, perquè s'havia aprovat abans.
És a dir, si no hi hagués hagut aquest pla director urbanístic, no, l'Ajuntament hagués...
Tirem enrere, i per la llei de costes, que encara és més antiga. La llei de costes, hi ha molta gent que pensa, com podria pensar jo, per què hi ha una cosa tan acostada, o sigui, tan a tocar de la platja que s'està urbanitzant, fins i tot a dia d'avui, potser. Perquè la clau és si en el moment que es va aprovar la llei de costes, el 88 o 89, abans del 90, què passava amb la qualificació del sòl concret del que estem parlant. Si en el moment que va entrar en vigor la llei de costes, el 80 i tantos al final, 88, 89, el terreny a nivell municipal ja tenia la qualificació d'urbanitzable, la llei de costes ho respecta. I així fins avui. Potser és un terreny que mai hi ha hagut res, però avui dia es podria aixecar una edificació.
Que això és el que ha permès a molts edificis de la costa murciana, a molts municipis...
Aixecar-se ara, bueno, perquè en el seu moment ja deurien ser el 80 i tantos, 80 llargs,
ja era urbanitzable.
Amb l'aprovació de la llei de costes, era urbanitzable a nivell municipal, aquí, i per tant es respecta.
Però aquí no ho era.
No, aquí era no urbanitzable. Per això el 83 ja es donava precari. Quan s'aprova la llei de costes, també és un ús que resulta incompatible amb els permesos en aquella zona de servitud de trànsit i de protecció. És a dir, en zones tan tocant al mar no es podien fer aquest tipus d'activitats. Com a mínim no fixes.
D'acord. De tota manera, l'edifici com a edifici...
Ja existia.
Existia, era un quartel de carabiners, si no me recordo.
Sí, també hi havia una petita casa d'uns holandesos que havia estat en venda. Em sembla que va ser que va comprar el propietari en aquell moment aquella casa.
Per tant, l'edifici té dret d'existir allà?
L'edificació aquesta sí, molt petita, que era una vivenda. La resta no.
D'acord. I per tant, allò es podria ocupar com a vivenda, posem per cas?
No t'ho sé dir. Sí. Vale. Jo em vaig decantar per mirar-ho des del punt de vista d'activitats. Com a vivenda és complicat. Bueno, per tema subministraments, per tema cedores d'habitabilitat, per tema... Suposo que si montes una activitat que es pot emplaçar allà, com pot ser una granja, agrícola, ramadera, perquè és el que es podria fer, o el planejament com a mínim, així ho diu, i el pla director... Pues lo típic, suposo que una masia, una petita, no? En la mesura que tu pots viure en el lloc on pots treballar, però és residual, vull dir, no...
I un restaurant, barra, bar, no activitat de nit?
Hi ha un informe de la Generalitat, no sé dir-te de quin any, però fa uns quants anys, que en el decurs d'aquests contenciosos que estaven vius, es va intentar donar-li un altre gir a l'activitat. Fins i tot va haver-hi un projecte del Jan Nobel, sí, de l'arquitecte aquell de la Torre Bar de Barcelona.
Se n'havia parlat?
Jo tinc aquest projecte. I sí, s'intentava posar restauració i una petita zona de motos aquàtiques i no sé quantes històries, però el rerefons era tornar a posar sala de festes, perquè no me'n recordo ara els metres quadrats, però el 75% del projecte era una altra vegada sala de festes, amb l'excusa de posar... I és curiós perquè en realitat el problema és que la Generalitat tomba fins i tot no autoritza l'ús d'hostaleria.
I això ho fa la Generalitat perquè el pla director costaner no ho permet.
No ho permet. Es pot posar alguna cosa relacionada, sí, de dia, relacionada amb la zona on està. Serveis, un servei de platja de temporada, sí, però sense obra fixa.
El xiringuito de tota la vida?
Sí, exacte.
Això sí que es podria
fer. Sí, clar que es pot.
De fet, a la platja del Cap dels Grills s'ha obert l'Ola.
Sí.
I s'ha autoritzat la seva existència.
Sí.
I ja està en la mateixa qualificació urbanística, PEIN, etc.
Correcte. Jo hi ha pronunciaments de les sentències que m'agradaria llegir, que no són tècnics, que són... Les sentències són tècniques, però hi ha trossos de la sentència que no ho són de tan tècniques.
T'ho deixem a tu.
I I bueno, jo, és molt poca cosa, vull dir, perquè vas aprenent a simplificar amb els anys, i jo el primer perquè ja no ho tinc tan fresc, però per exemple diuen a nivell de l'activitat, que és el que jo et deia, que és sí. El que m'interessa més, perquè jo és la meva defensa en el seu moment, sobretot més enllà del tema urbanístic, el tema de la llicència d'activitats. Hi ha algun punt que et diuen... Això venen del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vull dir que van anar en apel·lació cap a dalt, que no es van conformar en una primera instància, o sigui, això ve del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Dice, en relación con la concreta licencia ambiental, como se trata de una actividad que existía previamente, el procedimiento de adecuación previsto consistía en una solicitud acompañada de una evaluación ambiental verificada, sin que se exija el certificado de compatibilidad urbanística, pero es de lógica que cualquier tipo de autorización para actividades existentes y la adecuación al nuevo orden urbanístico ambiental se podía otorgar exclusivamente a quien ejerciese actividades compatibles. Es decir, si la actividad originaria no es compatible con el planeamiento, es difícil mantener que la adecuación a la normativa ambiental pudiera concluir con un acto de autorización positiva. Habla por sí solo.
Si no es pot adaptar, no es pot adaptar. No.
Cabe añadir la necesidad de que la actividad sea compatible con el planeamiento, también en los supuestos de adecuación, y ello con independencia de que el trámite específico de adecuación no prevé la exigencia del certificado urbanístico de compatibilidad. Y bueno, decir lo mismo, el hecho de que las indicadas disposiciones transitorias puedan establecer cualquier simplificación de trámites meramente procedimentales, incluso en su caso en el de presentación de certificado de compatibilidad urbanística, no puede excusar en ningún caso la exigencia de que la actividad cuya autorización o adecuación se pretenda deba necesariamente cumplir la normativa de aplicación. Sí, torna a mi. Sí, sí.
No et pots estalviar una cosa amb l'excusa de que així agilitzi els tràmits.
La llei permetia segons quines agilitzacions, però per aquelles activitats que de base estaven ben implantades, per les que no. Aquí era l'excusa per dir, jo sempre deia, feu un certificat i mulleu-vos dient que l'activitat és compatible, llavors la poseu al dia. I la discussió de l'Ajuntament, la contesta era, no, el procediment de posar-les al dia és simple, i és veritat, ho era, i no ens exigeix entrar a qüestionar el fons. Aquí hi havia el tema.
D'acord, però al final el fons el van qüestionar uns altres,
sí.
Que són les sentències.
Sí. Que esté el edificio fuera de ordenación no puede traer otra conclusión que las obras son manifiestamente ilegales y además no es posible su legalización. El edificio está fuera de ordenación y por ello no pueden ser autorizadas obras que supongan aumento de volumen, incrementar el valor o de consolidación, salvo las reparaciones ordinarias. Jo crec que tirar terra als forjats, fer 140 metres quadrats a forjats nous, aixecar un mur de no sé quants metres, tot allò que es va fer excede sobradamente las reparaciones ordinarias o de mantenimiento.
Que es perquè no hi haguin goteres, bàsicament. ¿No?
Una discoteca no exige ni implantarse en el medio rural ni es un interés que satisfaga el del público general, sino el particular del promotor y eventualmente un concreto sector de usuarios.
D'acord, és a dir, aquí està revocant el concepte d'interès públic per l'activitat.
Exacte, que es defensava per part de l'Ajuntament. Allò que estàvem dient.
I el sector empresarial.
I el sector empresarial. Igualmente es una zona de servidumbre de paso, parte también en zona de servidumbre de protección, conforme a la ley de costas. Mira, es el 88, la ley de costas. Es decir, era incompatible con la entrada en vigor de la ley de costas, la actividad con los usos permitidos, y en consecuencia, fuera de ordenación. Y por eso en el 83 se le da precario. Això ho dic jo.
Vale. El que passa és que, clar, se li dona el precari el 83, el 88 entra en vigor la llei de costes i aleshores ja es podia eliminar l'activitat.
Més endavant, ja veuràs. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el plan director urbanístico del sistema costero lleva a la conclusión de que también son obras ilegales e ilegalizables. Perdona que vagi passant pàgines, però sí, sí. Perquè no vull llegir, saps? Precisament he agafat només trossos així perquè si no és un rotllo.
Has vingut amb els deures fets, eh?
Sí. Sí. Vale, espera, i l'última, aquesta, que és la que interessa més. No, aquesta ja l'he dit. Bueno, és igual, anem parlant, si vols, i ja aniré d'allò llegint en diagonal.
No, bàsicament és això. O sigui, el que ens estàs llegint són les darreres sentències, de fet, no?
De les 5 que n'hi ha, les 4, perquè hi ha una que és molt avorrida i ja ni l'he portat. Aquí, sí, no, és que pensava que... És que com totes diuen igual, ja. Pensava que havia llegit... No, és una altra, mira, és l'última. Vale. Però és més de lo mateix. En relación con la licencia de actividad, como se trata de una actividad que existía previamente, el procedimiento de adecuación previsto consistiera una solicitud acompañada de una evaluación ambiental verificada, sin que se exigiera el certificado de compatibilidad urbanística. Pero es que es de lógica que cualquier autorización para actividades existentes y la adecuación al nuevo orden urbanístico ambiental se podía otorgar exclusivamente a quienes ejerciesen actividades compatibles. Si la actividad original era no compatible, aquí vuelvo a decir otra vez lo mismo que hemos dicho antes. Pero había un punto al final. Y había un punto. Aquí.
Aquí.
Habiéndose fundado el expediente de revisión de la licencia de autos de aquel procediment en motivos estrictamente y marcadamente urbanísticos, forzoso será reconocer a mí, señor Gasset, bueno, lo dice la sentencia, se hallaba en disposición de promover el susodicho expediente en virtud de su condición de interesado, sin necesidad, pues, de apelar a su discutida cualidad de vecino. Perquè aquí també hi hauria una discussió si jo tenia legitimació no, per fer tot això. Se'm va intentar, el més fàcil és, diguem-ne, no ho pots fer i així no hem de discutir el fons. També sí que ho podia fer. El hecho de que el procedimiento simplificado de acta de adecuación a la LIA no contemplara la aportación de un certificado torna del mateix. ¿Vale? No es poden otorgar posades al dia si de base són que no són conformes. La licencia ambiental de adecuación fue declarada nula de pleno derecho porque había sido concedida en contra de la ley. Tanto que nos gusta decir la ley hoy en día, ¿no? Llevamos la boca llena. En contra de la ley y del planeamiento territorial y urbanístico. La licencia ambiental de adecuación fue declarada nula de pleno derecho porque había sido concedida en contra de la ley y del procedimiento territorial y urbanístico para autorizar una actividad de discoteca en suelo no urbanizable de especial protección.
No tenía cap solvencia això.
Pero el requisito esencial que desde luego la discoteca de autos no ha acreditado, a saber, que se trate de una actividad que sea preciso emplazar en el medio rural. Això també em feia mal la boca de dir-ho. El recurrente, en aquest cas el propietari, que és qui engega els procediments judicials i que donen lloc a aquesta sentència, el recurrente ha insistido en su empeño trayendo a colación las licencias de actividades y de obras obtenidas en 1983. Pero el coapelado, en este caso soy yo, nos ha hecho reparar el carácter claudicante de unos títulos que no resulta posible desvincular de sendas autorizaciones en precario, concedidas por la entonces denominada Comisión Provincial de Urbanismo en fechas 30 de junio y 15 de julio del 1980, para la adaptación y ampliación del inmueble de autos como sala de fiestas. Quiere con ello decirse que lejos de enfrentar la entrada en vigor del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero y el POUM, al planejamiento aquí de Sitges, con un título habilitante consolidado, es decir, lejos que a la entrada en vigor tanto del Plan Director como del POUM se contara por parte de la propiedad con un título habilitante consolidado, para aclarar, la discoteca lo hizo sin ostentar su titular, un verdadero derecho a haber respetado el statu quo del negocio, pues todas las autorizaciones municipales obtenidas con anterioridad a la licencia ambiental de adecuación se hallaban penetradas del régimen de precariedad establecido en su día por la Comisión Provincial de Urbanismo.
D'acord, és a dir que no tenien cap dret a...
Això és molt interessant. ¿Qué duda cabe que el ayuntamiento omitió ordenar el desmantelamiento de la discoteca sin derecho a indemnización, como podría haber hecho? Al conceder la licencia ambiental, incurrió en nulidad de pleno derecho y lo hizo por tramitar autorizaciones que, por las razones que acabamos de ver, impedían salvar la discoteca con una licencia de nuevo cuño, tanto definitiva como provisional. Ciertamente, la incompatibilidad del uso y la precariedad de sus títulos habilitantes habrían permitido al ayuntamiento ordenar la desaparición física de la discoteca sin derecho alguno del hoy apelante, el propietario, a percibir una indemnización, con mayor razón, si cabe, de haberse constatado diferencias sustanciales entre lo autorizado con anterioridad y lo solicitado en el expediente de adaptación. Ciertamente, la discoteca ha venido funcionando durante muchos años, pero lo ha hecho al amparo de autorizaciones ancladas en el régimen de provisionalidad o precariedad. Expressions
sí.
Literals, judicials
de diversos
que
jutges.
No he posat cap aliño del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de diferents jutges.
A veure, diverses preguntes i tenim poc temps per formular-les. Per una banda, això és definitiu o encara té una via de recurs?
No, això és definitiu.
Això és definitiu, no pot anar al Suprem, posem
no,
per cas.
No, perquè han passat els plaços.
D'acord.
No s'ha volgut portar.
És a dir, es podia, però no s'ha portat, perquè evidentment estava destinat a acabar-se de la mateixa manera. Segona, la propietat té dret a indemnització?
Sí. a mi em donen uns títols per habilitar a fer obres i per gastar-me diners per continuar amb una activitat i després m'estreuen, pues diguem-ne que les meves expectatives s'han vist frustrades.
Lucro cesante. I el...
seria un altre procediment que no sé si es farà, no es farà, i que ha d'engegar la propietat.
En qualsevol cas, l'Ajuntament, i una de les sentències ho diu, tenia la possibilitat d'evitar-lo.
Correcte.
Aquest lucro cesante, i no ho va fer.
I no ho va fer. Què et sembla?
Jo pregunto. S'ha acabat la història de l'Atlàntida?
Judicialment sí.
Ja està.
Sí.
Anava a dir, és un cas extraordinari respecte de la, ja no diríem de Sitges, sinó de la legalitat urbanística a Catalunya, el que ha passat aquí a l'Atlàntida?
No, passa cada dia, a tot arreu. Si te'n vas a Girona, està plena d'Atlàntides. Cases, vull dir, però...
Correcte, però igual, també sí. En situacions de precarietat, sí. De llicències.
Que s'aguantarà amb un fil.
Exacte, que s'aguantarà amb un fil. Sí. Aquesta frase et va quedar...
Em va quedar marcada.
Et va quedar marcada. A què es dedica ara en Gerard?
Doncs, pues, bueno, soc advocat, no em dedico al contenciós administratiu.
Per i què? Tot,
perquè és complicat. No, és complicat. És complicat de portar a punt 1. Si t'interesses i no fas res més, ho pots portar, no? Si t'agrada, a mi m'encantaria. Però perquè és una branca molt concreta i no pot, tothom no té la possibilitat de... No tinc aquest privilegi de poder-se dedicar, perquè a més ha de ser no, de forma liberal, com jo em dedico avui dia, no? A l'idíl·lic de l'advocacia, sinó que ha de ser sempre en despatxos pues, associats, en multidisciplinars, i ja és un altre rotllo.
D'acord. És a dir que, diguem, en Gerard treballa per ell mateix...
Sí...
I per tant doncs, ha decidit no dedicar-se a aquesta branca, la qual va demostrar en el seu dia tenir coneixements, precisament perquè és una branca molt complexa per una persona que, diguem, entre cometes, vagi per lliure.
Sí, tot i ser estudiant de dret, tot i ser advocat avui dia, es dedica en aquesta branca del dret que toca amb l'administració, es dedica un 8% dels professionals, vull dir, és molt significatiu, és complicat.
No has comptat mai, suposo, les hores que hi vas dedicar en això, no?
No. Però moltíssimes.
Ho tornaries a fer?
Depèn. Si tornem enrere, amb aquella edat, en aquell moment, amb aquella situació, amb aquelles circumstàncies, sí. Sí. Uh-huh. Avui dia, començar de nou, no. Si fos un cas al despatx, sí. Però amb motu propi, no.
Interessant, home.
Entenc que l'administració ha de ser... Perquè és que al final te n'adones que és anar contracorrent.
És un desgast? Ha estat un desgast personal tot aquest cas?
No.
No, personal no.
No, per mi ha estat satisfactori. Sí, ha estat satisfactori. Pensa que tot això, aquestes discussions s'han tancat i ara s'han de complir. S'haurien de complir. Pots preguntar a l'Ajuntament que hi ha ara si pensa complir-les, que són els enderrocs.
Què és el que queda per fer?
Què és el que queda per fer.
I hi ha un termini també, no?
Sí, hi haurien 5 anys.
Gerard Gasset, moltíssimes gràcies
per
aquesta estoneta. Hem intentat estar el més aproximadament rigorosos del que es pot ser amb un tema molt complex. Gràcies de nou i molta sort.
A vosaltres, gràcies.
I tots vostès, notícies amb Catalunya Ràdio, amb Catalunya Informació. Fins ara.